Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Pedro Sánchez ja ha pres possessió com a president del govern espanyol en un acte a la Zarzuela davant el rei Felip VI i la cúpula dels estaments de l'Estat. Aquest ha estat el moment al Saló d'Audiències de la Zarzuela davant d'un exemplar de la Constitució.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
Ara, per tant, s'engeguen tots els mecanismes per formar govern. El pas següent serà previsiblement aquest dilluns i serà la presa de possessió dels nous ministres de la Zarzuela i, posteriorment, l'intercanvi de carteres amb els predecessors. Dimarts ja es preveu la celebració d'un Consell de Ministres ordinari amb el nou executiu. Algunes fonts apunten que hi haurà menys ministeris i que els perfils seran més polítics. I, per cert, qui no veurem entre els nous ministres és Alberto Garzón, que fins ara liderava la carpeta de consum en una carta a la militància explica que deixa el Ministeri i també la coordinació d'Esquerra Unida en una decisió, diu, molt meditada i que ja formava part del pla de ruta iniciat el mes de juny quan va renunciant a les llistes de Sumar a les eleccions. Feia 12 anys que era diputat al Congrés i 4 que era ministre. I sobre el pacte entre PSOE i Junts n'ha parlat aquest matí l'eurodiputat Toni Comín. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, l'exconseller s'ha mostrat crític amb el PSOE i avisa que la legislatura durarà el que duri la negociació sobre el referèndum.
Sobre la resolució del conflicte del reconeixement nacional i del conflicte derivat de la manca de reconeixement nacional de Catalunya. Si no s'avança en aquesta negociació, Junts no donarà els seus vots. L'estabilitat de la legislatura no està garantida. La legislatura durarà en funció de que el Partit Socialista sigui capaç de fer avenços cap a un objectiu que es diu referèndum.
I sobre l'autodeterminació, precisament la portaveu de Junts va un pas més enllà. Míriam Nogueras creu que el referèndum es farà i que la pregunta ha de ser si Catalunya ha de ser un estat independent o no. Són declaracions a la cadena SER.
Nosaltres estem negociant, tenim un mandat de la gent que ens ha votat, que és la independència del nostre país, punt i final. I si s'ha de fer una consulta, ha de ser aquesta.
Però un
mediador.
Independència
sí o independència no.
I precisament a aquesta hora el Tribunal de Comptes jutja els expresidents de la Generalitat, Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i també una trentena més d'exalts càrrecs del govern i el Diplocat per la despesa de l'1 d'octubre i exteriors. La Fiscalia demana una responsabilitat patrimonial de 3,1 milions d'euros, uns 336.000 menys dels inicialment reclamats, aquests 35 encausats perquè havia de retirar del còmput la campanya Civisme. De la seva banda, Societat Civil Catalana també acusació a la causa, reclama més de 5 milions d'euros tant pels costos d'organitzar i celebrar l'1 d'octubre com per la despesa de la política exterior. I Puigdemont i els exconsellers a l'exili, Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí, havien demanat la suspensió de la vista per la seva immunitat parlamentària. En els micròfons d'aquesta casa, Comín diu que se'ls ha denegat perquè es considera que no són incompatibles la via comtal i la penal i la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1 d'octubre. I abans dels esports, mirada al pròxim Orient, l'última hora que ens arriba des de Gaza és la mort a les darreres hores de 50 palestins pels bombardejos d'Israel, que ja controla l'hospital més gran del país, el Shifa. L'exèrcit israelià ha defensat la presa de l'hospital afirmant que tenia proves que hi havia hostatges retinguts a l'interior. A punt d'enfilar a les 11 i 4 minuts, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
Ridícul total a la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de Fórmula 1 de Las Vegas. Només començar l'etapa d'una claveguera, ha trencat els baixos del Ferrari de Carlos Sainz i ha obligat a suspendre la sessió. El director de l'equip, Fred Vasseur, ha completat la llista de danys.
We damaged completely the monocoque, the engine, the battery, and I think it's just unacceptable.
És inacceptable, ha dit fa una estona, una situació que deixa en evidència un cop més una organització cada vegada més qüestionada, especialment després de desallotjar els aficionats abans de la sessió, que començarà d'aquí uns minuts per raons logístiques. I també avui comença el Gran Premi de Qatar de MotoGP, que pot proclamar Jaume Macià com a campió del món de Moto3. El valencià en té prou amb acabar i que s'assequi el seu màxim rival, sigui quart o pitjor en MotoGP, nova entrega la penúltima de la pugna entre Pecco Bagnaia i el madrileny Jorge Martín. 14 punts els separen a dues curses pel final. final. Aquest cap de setmana, a més, és Gran Premi a l'Sprint, per tant, més punts en joc. Martín creu que la distància és mínima i caldrà deixar-ho tot obert per la darrera cursa a València.
Sí, al final 14 puntos no son tantos. Creo que ha habido, bueno, ha habido carreras donde he recuperado más de 14, donde me han metido más de 14, o sea que hay que seguir soñando hasta el final. Creo que podemos conseguirlo, así que hay que estar centrados, intentar ganar ambas carreras este fin de será, yo creo, clave para intentar llegar o líderes o muy cerca del liderato a Valencia, porque ahí es donde que espero que se juegue todo.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Cau a poc un confeti sol que havia quedat encallat en algun racó del sostre al menjador durant tots aquests anys. Recorda antics moments de fa temps.
Mireu, aquests dies a la Sala Beckett de Barcelona s'acull l'obra de teatre Al final les visions, de Llàtzer Garcia, un thriller psicològic que ens parla de tot el que torna 20 anys després d'una tragèdia. El passat que truca a la porta, les culpes imposades, fugides, somnis frustrats, la convivència entre els vius i els morts, que tot i haver marxat, encara hi són. Al final, les visions requereix un treball interpretatiu molt gran a l'alçada de la profunditat dels seus actors, i avui a la caravana tenim el plaer de saludar l'autor de l'obra, Llàtzer Garcia, i un dels seus actors, Xavi Saez. Molt bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Com esteu? Perquè ara porteu unes quantes funcions ja. Com estan en tot plegat?
Bueno, això tu, que tu les fas, jo.
Jo només l'he escrit,
no? Jo estic a casa.
No? Només l'he escrit, l'he dirigit, però...
És cosa vostra.
Jo després em desentenc, em rento les mans i ja us apanyareu.
Mai no. Més hi vaig.
No, al contrari. No, mentira, és dels que hi va sovint, és dels que hi va sovint i ben fet. No, està anant molt bé, de moment molt bé. Portem una primera setmana que ha arrencat molt bé i tant ahir com abans d'ahir també hem estat molt bé de públic. A partir d'avui aviam què ens trobem, però bé, molt bé.
Ara no sé a qui depèn, si el Llàtzer... perquè és instrucció de direcció, o del Xavi i els altres actors i actrius que interpreten aquesta obra. Però és una obra on els silencis... jo crec que els silencis diuen més que el propi text. Pot ser?
Bueno, en tot cas, jo he de dir que jo no m'aniré molt conscient de que en aquesta obra hi havia molts silencis, o sigui, sí, però no era conscient, fins que una amiga meva va venir un dia i em va dir: tu ets conscient que hi ha molts silencis?
Molt.
I
des de l'inici de l'obra, que el Xavi no sé com aguanta allà...
Ah, sí, però clar, és un començament difícil, no? Vull dir, sí. Depèn de veure com està el públic, no?
És bèstia.
Però sí, però hi ha moments de silencis molt entre ells, i també hi ha escenes silencioses, no? Uh-huh. Hi ha alguna escena que és directament... és una imatge silenciosa.
Sí, 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 sí.
I llavors, però vull dir que no era especialment conscient, però sí que és veritat que l'obra... vam jugar sempre molt en contrastos, eh? Moments amb música esclatant i això... Uh-huh. I llavors amb silencis, això... Bueno, vull dir que si algú té el terra, jo crec que s'ho pot jugar molt, no? Precisament amb aquests diferents temperatures, i és molt guai. Jo quan ho veig espectador m'encanta.
Xavi, com s'aguanta un silenci com el que fas a l'inici de l'obra?
Jo tampoc sóc molt conscient de que...
Sí, ahir em vas fer més, eh?
Ahir em vaig fer més perquè ahir teníem... Just ho comentàvem fora de micro, sí, que ahir teníem un públic complicat, molt xerraire. Mm. Llavors, fins que no noto... depèn de cada dia. Quan notes que la gent està molt atenta i tal, el silenci dura menys. Ahir, com veia, que encara havia gent amb carmels, encara havia gent mirant el mòbil, encara havia gent que anava xerrant...
És bèstia, això, eh?
Doncs llavors t'esperes un ratet i quan notes... o que ja no pots esperar més, perquè l'obra no pot durar 2 minuts més, doncs llavors tires.
Com ho porteu, això, els actors i les actrius, els carmelets, les pantalles de mòbil...
Malament. Malament. Jo crec que encara hi ha... I a part, és fort perquè depèn de la generació, no? Penses que la gent de més edat té més cultura com a espectadora teatral i molt sovint és a l'inrevés, eh? La gent jove és més respectuosa. Però jo crec que a vegades es pensen que estan mirant la tele. Llavors, crec que es pensen que nosaltres no ens entenem de res. I clar, estem... ho veiem tot i ho sentim tot. I sí, és estrany que encara a aquestes alçades encara la gent porti... A part, jo crec que compren els plàstics més sorollosos possibles. Jo crec que l'emboliquen a casa en paper de cel·lofan expressament i llavors van al teatre i dir, ara que tothom s'enteri que em vaig a prendre un carmelet.
Mira, fem una cosa, perquè a mi m'agrada molt preguntar-ho això, perquè quan algú diu, hosti, és que el paper del carmelet molesta, el so del mòbil molesta, la pantalla del mòbil molesta perquè desconcentra el lector. De quina manera desconcentra l'actor, Xavi, des de dins?
Bé, de la falta d'atenció i de concentració. Primer perquè no és només narcisisme i egocentrisme que vols que t'escoltin, però sí que la història la disfrutaràs i la gaudiràs més si tots els matisos els pots sentir. Si tu no pots escoltar si estàs mirant el paper o estàs mirant un mòbil, no escoltes de la mateixa manera. Llavors, és la doble frustració, l'egoista, de que no m'estan escoltant, i l'altra, que no estàs disfrutant de tot el que et pot oferir precisament el teatre, que és art viu, que és la diferència. No pots apretar el pause.
I també, a mi, sobretot, també em molesta molt com a espectador.
Sí, sí, absolutament.
Aquest era el tema.
A mi ahir, jo deia que hi era, ja, i em va molestar...
Clar, clar. Però, però, per exemple, jo a mi m'agrada molt anar al cine i tal, però arriba un punt que tinc poques ganes d'anar-hi, perquè el cine és un no parar de pantalles que es van obrint, i dic, és que són inputs, no? I dius, ostres, jo vull gaudir d'aquest... Si vas al cine o al teatre, també és per... a capbussar-te, no, allà, i llavors tot el rato és a dir, no et capbussis, no capbussis, mira la llum. Sí. Jo el que no entenc és perquè la gent mira, és que no puc entendre perquè mires el mòbil, encara que t'avorreixis molt.
Que és un heroi escaig. No, si al final sí. No podem viure...
Però, clar, la pel·li del Martin Scorsese, que clar, durava 3 hores clar, i mitja, imagina. Ja puc entendre, però clar, però tot el rato anava veient mòbils i era, tenia ganes d'aixecar-me i dir... però,
va, anem al que importa, que és l'obra. Llàtzer, com neix al final les visions?
Bueno, o sigui, a nivell prosaic, diguéssim que tot ve perquè és allò de l'autor resident de la beca i que tu presentes un projecte. I jo, en aquest cas, vaig presentar una idea que ja em rondava. Ja feia temps que em rondava, vull dir, d'anys, de dir, ai, tinc ganes d'escriure una història a partir d'això que ara explico. I vaig presentar, i llavors em van donar la residència, i llavors vaig tenir tot un any, bueno, no ben bé un any, però quasi, per anar-la escrivint, i llavors ja començava... Bueno, es anava escrivint i la producció es anava engegant, i de fet la van començar a assajar, que l'última part encara no estava escrita, sí que jo sabia com acabava, més o menys, però no estava escrita, i llavors, vull dir que es va acabar d'escriure a mesura que la assajàvem. I tot ve de... Sí que jo ho poso, el programa demà, per això ho dic, que jo sí que parteixo d'un fet real que va passar farà més de 20 anys a prop de Girona, per uns amics, que va passar com una desgràcia i tal, i volia escriure molt a partir d'això de sobretot de la idea d'un supervivent, no? D'una desgràcia, com n'hi ha moltes més, i vaig estar mirant documentals, no? D'altres casos i tal, de dir com comportes, no? La vida una mica a partir de que se t'hagi mort una gent molt propera i que tu, estant allà, hagis sobreviscut. Vull dir, aquesta era l'Espurna, però realment d'això només és una mica una excusa per dir alguna cosa, sense voler ser banal, però sí com de dir, bueno, a partir d'això, per anar a fer ficció i imaginar-me què pot ser 20 anys després, no?
De seguida en parlem de les sensacions que dona una obra com aquesta com a espectador, abans, però al final les visions he llegit que dius, Llàtzer, que també es podria dir L'home marcat, retorna al passat, Història de dues cases, o aquesta m'agrada molt, La catàstrofe.
No porto aquí la llibreta, perquè jo tenia una llibreta que vaig escriure que eren 4 pàgines de possibles títols.
Uau.
I no, això ho he posat perquè en el programa m'ha agradat donar-li aquesta forma de dir. També es podria dir així, fer una explicació de què és un home marcat, no? Que és el retorn al passat era pel Marcus, no? El Marcus solia... Vull dir que cap d'aquests títols era real. Mm-hmm. Mai vaig pensar que sigués la catàstrofe. Però sí que era més un joc. Però sí que amb aquesta obra vas tenir 1.000 títols. O sigui, és que al final vaig mirar al final les visions.
Mm.
Ja està.
A mi m'agrada molt l'obra perquè crec que et fa entrar psicològicament a la ment d'algú tendrament pertorbat.
Molt bé el matís de tendrament.
Tendrament pertorbat. Ja t'ho dic.
Està pertorbat. Està
una mica,
pertorbat.
Però una mica és això?
Bueno, el tendrament no. No vaig pensar tendrament.
No, però em quedo amb el psicològicament més que amb el tendrament pertorbat. Sí. Ho dic perquè sí que hi ha alguna escena que no saps ben bé què estàs veient. Si allò és real, yeah. Si no és real... El paper és aquest? El joc amb l'espectador és aquest?
Jo crec que... Si et refereixes molt al personatge de l'Àlex, no? Sí. El que fa el Joan Carreras, jo crec que sí que està en una línia, no? Que, de fet, al final hi ha una cosa que diu... No és cap spoiler, que diu no estic boig, no encara.
Exacte.
Vull dir que dius que està en aquella línia, no? Que no sé què és ser boig, en realitat, però bueno, que pot tenir en tot cas la por de dir estic ja en una fora de la realitat. Vull dir que sí que està constantment a la línia. Jo crec que, de fet, l'obra comença en el moment que està a punt de creuar la línia, no? I a partir de que en Marcus apareix, no?, a la història una mica, però sí que ella està a punt de creuar una línia. Sí, jo crec que... El personatge de Norman Bates, de Psicosis, jo el vaig tenir una mica al cap.
Val.
Perquè també, més enllà de moltes altres coses, però sí que m'apareixia tant Norman Bates, perquè trobo un personatge dramàtic molt interessant. I llavors sí que... sense arribar als seus extrems, que fa, però sí que està una mica allà, no? Que és entendre també Norman Bates, en realitat.
Ara parlem amb en Xavi de la feinada interpretativa que han de fer tots els actors i l'actriu que hi participen en aquesta obra, però vaig sortir d'allà i vaig dir, ho comentaré demà. Mira, volia fer un micro tancat per si l'errava molt gran, l'errada era molt gran, però ho comentaré igual. Jo vaig sortir d'allà i el primer que vaig fer va ser un comentari amb la persona que m'acompanyava, que era, acabo de veure un teatre absolutament, no sé si existeix aquest terme, rigolià.
Rigolià?
De Rigola.
Ah,
de Rigola?
Em va recordar molt el teatre de Rigola.
Però d'abans, diguéssim, no?
Sí.
Bueno, clar, perquè en Rigola fa una cosa molt austera.
No. Sí. Però ho dic precisament perquè és un text que transmet... perquè surts molt tocat d'allà, encara no sabem ben bé què és el que has vist.
I això... No, vull dir que a mi t'ha fet un Rigola.
Com algú bo.
Ho dic com a falar, que sí. No és un teatre mastegat.
Ah, no.
Que vas cap a casa i, hòstia, continues pensant-hi. Amb això em referia.
Jo diria que...
Era una falaca.
Sí, no, de fet, el Rigola, jo diria que de directors, aquí segurament, és possiblement el que més m'ha arribat a entusiasmar moltes coses. Jo tinc dos muntatges d'ell que sempre m'ha marcat molt, que va ser el Juli César, que allò va ser una increïble, i també l'Ivanov, que va fer, el vaig anar a veure dos cops, i volia anar en tercer, i no ho vaig fer per no quedar com... friqui molt gran. Però vull dir que sí que és... Vull dir que per mi és molt important el que moltes vegades ha fet en Rigola en escena. Mm-hmm. Però no era gens conscient que aquesta obra pogués a algú connectar-li. No? Em sembla fantàstic, però sí que... Jo diria que el tempo de moltes obres en Rigola l'he tingut al cap, bueno, que se t'ha quedat, no? Mm-hmm. Vull dir que he après. Àlic Rigola, segur.
Xavi, on rau la complicació d'interpretar un text com el que ens ha proposat en Llàzar?
No ho és, no és senzill. Però, ostres, molt bona pregunta. Ara et podria fer un silenci com el de l'obra. Es trobo la resposta.
Però en ràdio igual...
On rau? Jo crec que és... en veritat és com sempre, no? Omplir el text, no? Donar-li un sentit, o que el personatge trobis que et connecta emocionalment per donar-li un sentit a aquelles paraules. Però... El text del Llàtzer, aquest en concret, en general, estan tan... O sigui, ja... camina molt bé, o sigui, són molt agradables, a dir, però hi ha moltes possibilitats, també, a tot. Llavors, suposo que és triar què és el que et connecta, no a mi personalment, que jo no necessito connectar-me emocionalment amb les meves coses, sinó per explicar de la millor manera al Marcus què trio a cada frase o a cada paraula. Llavors, clar, tens tantes possibilitats que la cosa és aquesta, la tria. Suposo que tria des d'on ho dius.
Va, perquè el deixis tan malament com vulguis. Com ha estat treballar amb el Llàtzer com a director?
No, mira, ara em fa... Ara em fa ràbia que estigui davant. Em fa ràbia que estigui davant perquè el món dels afalacs no molen gens. És com aquesta cosa... Però a mi m'agrada molt. Molt. I a part, o sigui, jo el vaig anar... Després, jo vaig fer una obra amb ell que es deia L'última nit del món, a la Flyhard, i després de fer-la jo el vaig anar a buscar com jo vull tornar a treballar amb tu, perquè m'agrada molt com escriu, m'agrada com dirigeix... I m'encanta. I a part d'aquesta obra, quan es va reposar, em va fer molta il·lusió, perquè és una obra, malgrat ahir que hi havia les jaies dels Carmels, que m'encanta fer. Ja sabeu quines són les que van venir.
T'han marcat,
les que miràveu el mòbil i no xerràveu, si esteu escoltant Radio Estel i veu venir ahir. Poder direu a l'infern. No, menys ahir. Ah, és una funció, perdó, és una funció que m'agrada molt fer. M'agrada molt, m'ho passo molt bé, i és aquestes que quan tot va bé, i a part amb l'equip ens portem tots molt bé, amb els dos Joans, i ara l'Helena, que acaba d'arribar també, però quan feia la Laia també era molt xulo. És aquestes obres que sabem que si no ens cansem no sortirà bé, però el gust de fer-la quan sues, et canses i acabes esgotat i dius, bah, i ho has tirat aquí tot, perquè sempre tenen volada les obres del Llàtzer. Llavors, per un actor i una actriu, volar a escenari, doncs és el que busques, no?
Clar, ara em deies tot l'Aleng, l'Helena, en Joan, però esclar, hi ha una bèstia interpretativa sobre l'escenari que es diu Joan Carreras.
Sí, tant.
Què tal?
Superbé. Menys mal, no va dir.
Ara és menys. Com se li
fa? No. Molt bé, clar, és un gust tenir algú allà davant que li pots anar tirant les pilotes a qualsevol força, de qualsevol tal, que te les agafarà i te les tornarà pim, pim, pim. Llavors ens ho passem molt bé, la veritat.
Llàtzer, com ha estat treballar amb tots ells?
Bé, molt bé, clar, amb en Xavi ja ens coneixíem, havíem fet aquesta obra de Flyhard, amb alguna cosa també a l'escac havíem coincidit, però sí, ja ens coneixíem i tal. Clar, és molt guai treballar amb en Xavi, ara no el vull afalagar perquè si no serà horrible.
No cal.
Un dia vaig dir que és el meu actor ideal, no el meu, sinó és l'actor ideal per mi.
Ai, gràcies.
Però que ara ella, en aquesta reposició, vol evolucionar. Ara vol evolucionar i dir, no, però si està molt bé el que fas.
Què prefereixes? Un actor que evolucioni o que es quedi estancat?
No ho diré.
Tots volen robots. Tots els directors i directores volen robots.
Tots els directors de terra volen ser directors de cine, perquè dius, allò, vull allò que feia. Mentre ho vas veient, vas dient, ja, però és teatre, ha d'estar viu cada dia, i clar, perquè... Nerviu, pot ser exactament igual.
Et plantejaries, Llàtzer, portar-la a la pantalla?
Jo vaig fer una pel·lícula petitona una vegada i tal, i guai, i això, però a mi m'agrada el teatre, vull dir que o sigui, m'agradaria molt, que les visions es fessin sinó, home, clar, com no, però vull dir que no, jo no tinc especialment l'esperit de posar-me darrere d'un... Ho trobo una mica... Vull dir, en el muntatge no pots passar bé, però... que no m'entusiasma. I treballar amb ells, molt guai. Això, jo no els coneix... Bueno, en Marmaneu el coneixia d'haver-lo vist, a tots els coneixia d'haver-los vist, però no hi havia treballat mai. I realment ha sigut molt guai, tant amb la Laia com amb l'Helena, i amb en Carreras, també ha sigut molt guai, amb en Marmaneu. Vull dir que, no, i a més, ha sigut com un equip molt agradable de treballar, no? Vull dir que, que a vegades, a vegades surt millor, a vegades surt pitjor, perquè, clar, tot és un risc, sempre.
Xavi, que veu la funció esgotats,
sí.
Sentimentalment o emocionalment?
No, et portes la motxilla a casa, però és cansada energèticament, perquè no és que físicament et posi a fer flexions ni res, però és dinàmica, et mous, canvies, tal, llums, música, i l'esgotament sí que és més emocional, però no surts carregat. És gustós, és un cansanci gustós. Cansanci?
No? Sí, cansament.
Cansament, no? És un cansament gustós.
I no, vull dir, aquella gent que va sortir que no, és que encara estic, dius, home, però si és un joc al teatre, vull dir, que ho has de donar tot i tal, però que al final, vull dir, que si el posem per Casell o en Carreras, que són els que tenen més moguda emocional a l'obra, sortissin allò, et robes, pensaria, què els hi passa, no? Vull dir, perquè...
I a part el procés va ser molt lúdic.
Sí, mai va haver-hi un moment de
molt divertit, vull dir, al moment de fer les escenes anaves a fons, però tot ha sigut des d'un lloc molt lúdic i molt divertit. Sí.
Ara, Llàtzer, ens deies, és un joc al teatre. Hi ha una cosa que a mi lingüísticament em fa molta rabieta, i és que a França diem el jouer per actuar, a Anglaterra és play to per actuar, i aquí no.
Aquí actuar.
Aquí actuar.
Ja. Yeah. Sí.
Però hauria de ser més un joc, si l'hauríem de prendre més així.
Sí, i de fet ho és, eh? Un joc molt seriós, perquè a vegades quan dius joc també sembla com... dius, ah, bueno, és banal. No, no, va ser molt seriós a muerte, però com juguen els nens, que van a muerte, perquè, no? Que és això, és el joc de nens. De fet, aquí la música que posem, i no és per casualitat, que surt el piano de Schumann, sí, és joc de nens. És una partitura que és un joc de nens.
Boníssim.
I que per mi és molt important aquest, no? Aquesta cosa de... No deixa que l'Àlex i en Marcus tenen algú de nens.
Totalment.
I els altres, òbviament, sí? Encara més. Per mi sí, eh? Això un dia, sobretot amb en Carrés, parlant de l'Àlex, va dir, sí, és com un nen. I dic, sí, és que tots tenen algú de nens.
Un nen dolgut.
Sí, però saps allò que dius, sí, són nens.
Anem a filosofar una mica sobre aquesta obra i sobre el que ens planteja aquesta obra. Una obra com aquesta ens posa un mirall al davant per dir-nos, és que el passat mai et deixa en pau?
Xavi
ha mirat com...
Coses pel director no... i l'autor.
A veure, jo no sé si... Jo me recordo, jo he anat molt poc al psicòleg, però una vegada que vaig anar-hi, d'això per dir, bueno, va, provem això, si em va bé d'algú. I jo me recordo que parlàvem de coses del passat, no sé quantos, intentant reure molt, i la psicòleg em va dir, a veure, has d'assumir que el passat no te'l reuràs mai. Assumeixo-ho, això, simplement de trobar la manera que hi convisquis. I que no faci això, llavors dius, clar, és una mica això, no? Vull dir que intentar borrar ni cuenta nueva, no? Jo que sí, això és inviable. Vull dir que el passat sempre hi serà i tot el que et passi, des de petit, des d'aquella vegada que et van fer allò, ho tindràs allà i et formarà el teu jo, no? Llavors, el passat sempre està.
Precisament a l'obra també hi apareixen els remordiments. Què és millor, demanar permís o demanar perdó?
Aquesta...
Demanar perdó.
Sí, eh?
Per mi sí. O és el típic de... si no vols saber la resposta, no ho preguntis. Ja. Saps?
Sí,
jo moltes vegades, treballant, em passa. Si vull provar alguna cosa, jo no pregunto. Escolta, puc provar això? Ho provo. Llavors, perquè si ho expliques, normalment et diran no cal, perquè el cap... No. Però ho proves i de cop diu, ai, és xulo això que has provat. Fes-ho, saps? A vegades millor no preguntar i fer.
Va, que ens quedem pocs minutets. Si us pregunto per projectes, Llàtzer, tens propers projectes en ment ja o no?
Sí, ara estic escrivint una cosa que es farà, si tot va bé, a l'estiu. També tinc un projecte amb la Clàudia Sedó, que en principi la fem ara a la Flyhard. I van d'altres coses que estem engegant, sí, sí.
M'he anomenat dues vegades la Flyhard, cosa que m'agrada molt. La Flyhard, l'Acadèmia, el Versus Glòries, etcètera, etcètera. S'està posant o s'està tornant a posar com molt de moda el concepte de la sala petita?
Sí, no? Bueno, més que ara els diuen ells molt sala de proximitat, però sí que... No, clar, però és que sí, no? Vull dir que l'altre dia vaig anar a l'Acadèmia, a l'obra que feien, i sí que dius, és guai, la sala petita, vull dir que jo crec que està molt bé... Vas a una sala més gran i tal, però quan vas a la petita dius, és algo especial. Llavors jo crec que és una cosa... Bueno, però sempre, ja fa temps, no?, que està com...
Sí. De...
Bueno, sí, jo crec que sí.
Que és els Rossos de l'Irlandès, o...?
Sí, exacte. Sí,
jo vaig avui.
És molt divertida, vull dir que riuràs.
Xavi, va.
I just el Rigola ha obert també ara un...
Exacte.
Molt petit a Badal.
Que és aquí, no, Badal?
Sí, sí.
Xavi, projectes?
Pues mira, precisament amb l'Àlex faré una substitució del Pol López del Geda Gable, era a Madrid, ara el CDN, era just al desembre, i a partir del gener començo una obra amb la Victòria Spunsberg, també, que es farà el Lliure de Gràcia, i em palmaré amb el Batussi de l'Ivan Morales, que també es fa el Lliure de Gràcia. Així, sí.
Vale, eh?
Tot seguirem, desembre, gener, febrer, març.
Déu-n'hi-do. De moment, però, teniu temps fins al 3 de desembre per veure aquest, al final, les visions que val molt la pena a la sala Beckett. Després hi ha gira?
No, la gira la van fer abans, els bolos. Quan van fer la temporada passada, ara també van fer una Lleida abans de venir aquí. Ja està.
Va, deixeu-me que us pregunti per acabar, des del punt de vista d'un director i dramaturg i des del punt de vista d'un actor, com està el teatre català? Ara comença l'entrevista, ara podíem estar 3 hores aquí parlant.
Com està el teatre català, però a quin sentit?
En quin sentit?
Clar, bueno, és que clar, és molt ampli, no?
Hi va la gent, no hi va la gent... Ah. S'aposta prou...
Ah, mai s'aposta prou a nivell polític i enlloc, però a Catalunya, especialment a Espanya, molt poc. Però el teatre sempre estarà en crisi, però sempre serà imbatible. Per tant, sempre estarem malament, però mai es deixarà de fer.
Llàtzer.
Sí, però m'ho dic.
Compres, eh?
No, ho compro d'això. Sí, sí que és veritat que a vegades penso que hi ha com una desconnexió, o sigui, no, crec que no s'ha acabat de trobar a vegades la connexió amb el públic, i vull dir que no hi ha com la... nosaltres no contem perquè som de gent de teatre, llavors anem al teatre. Mm. Però el públic general sí que hi ha algú que hi ha molta gent que hi va al teatre, moltes ganes, però hi ha una part de la societat que jo penso de veritat que diu, hòstia, m'agradaria tant que el teatre formés part de la vostra vida, que també ho és, les plataformes, la música i tal. Vull dir, que dius, falta aquest plus, no? Vull dir, de...
Per què no hi arriba? Perquè moltes vegades es diu... És que igual hi ha franges d'edat que no se'ls interpel·la prou. Tu creus que és així?
Jo crec que a vegades hi ha això d'una banda, però també, jo què sé, l'altre vas anar a una presentació d'un llibre i amb la gent de literatura, per exemple, no van al teatre, no? Que dius, hòstia, a priori és una gent molt... No? I, per exemple, els de literatura tenen com una cosa amb el teatre, ai, no sé. Uh-huh. Llavors, una relació estranya, però jo, de veritat, ho penso que és una de les coses més... poden arribar a ser de les més satisfactòries d'un fet artístic. És increïble, el teatre. Uh-huh. I jo sóc una persona que va entrar al teatre sense haver-ne vist, pràcticament. Vull dir que no. I realment, quan l'he anat descobrint, dius, hòstia, és meravellós.
És magnífic anar al teatre.
Si la funció t'arriba...
I sobretot a joies que perdonen i que perdurin molts anys, com la Sala Baiquet de Barcelona, on hi trobem aquest Al final les visions fins al proper 3 de desembre. Xavi Sáez, Llàtzer García, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui.
A vosaltres.
A vosaltres. Gràcies. I massa sovint mentalment anem a buscar, i mentre el confeti cau ens passen per davant totes les imatges d'aquells anys.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Soy Belén Esteban. Ay, corazón. Ay, claro que conozco Radio Estel. Me encantaría tener tiempo para escuchar todos los programas de radio.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Renfe, ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per a millorar Catalunya. Per això estem invertint 1.000 milions d'euros en 101 nous trens que utilitzaran 600.000 viatgers cada dia per a transformar Rodalies.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Albert Feixas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
3:30 que passen de 12:15.
Tu.
Ei!
Víctor Rodrigo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A seguida et saludo i parlem de cinema, però és que abans et volia preguntar una cosa. Quant temps fa que no vas a Montserrat?
Que no vaig a Montserrat? Ostres...
Fa temps ja.
Doncs... Jo diria que abans de la pandèmia.
Doncs mira, ara t'ho posen fàcil, Albert.
Doncs
Aquesta tardor vine a Montserrat i endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. Aparca gratuïtament a Monistrol i viatja amb el Cremallera, la via verda per accedir fins al recinte, al vell mig del santuari. Un tren sostenible mogut per l'energia solar, accessible, amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge. I descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
A què t'ho has pensat ara?
Home, sí.
Doncs aquest cap de setmana...
El calendari està, eh?
Sí,
ha quedat clar, eh?
Sí.
Cap de setmana a Montserrat, ves diumenge, escoltes l'Escolania, veus tots els paratges que ens deia l'Albert.
M'agrada que em posis deures com jo te'n poso tu.
Ara. Bé. És el que hi ha. Gràcies, Albert.
Adéu, Joan.
Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Tornem a fer com si no hagués passat res? Puja, puja, sintonia, puja. I a l'estudi de Ràdio Estel acaba d'arribar Víctor Rodrigo. Víctor Rodrigo, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Acabo d'arribar. Cau de seure.
Quina estupidesa que hem de fer.
Però és que sempre fem igual.
Sí, sí, ja té això. Xatxarà intro?
Què tal?
No, què tal no? Xatxarà intro?
No, però anem repetint, si vols, la introducció.
Val.
Constantment. Val. Hi ha una cosa avui que vull discutir amb tu avui. Perquè sé que t'agrada bastant...
Ho estic veient.
El Christopher Nolan.
M'agrada molt.
T'agrada molt. Ens agrada bastant.
Sí.
Però no creus que des de fa ja un temps... Temps ençà.
M'estàs dient...
És aquest que senyor s'ha tornat molt pesat.
Fa turres, eh?
Sí, saps allò que t'agafa el braç i no et deixa anar mentre li acabis de signar algun contracte amb una ONG que té un origen estranyíssim? Doncs aquest és Christopher Nolan. Per què? Aquesta setmana ha sortit...
Espera. Vale. Vaig a defensar Christopher Nolan
a veure
amb
què
un
defenses.
Contraargument que ens pot comportar acabar aquesta secció
per sempre
amb 10 segons.
Vale.
Què prefereixes, un director com Christopher Nolan que t'agafi el braç i et foti turres?
Sí.
O un bon director que es casa amb la seva filla adoptiva?
Mare mia.
Clar, és que si ens posem així...
I clar, si ens posem a comparar així...
Igual no comprem cap, sí, saps el que et vull dir?
Bueno, potser t'estàs posant tu massa tiquismiquis. La qüestió aquí, venim a fer una crítica fora del cinema d'aquest senyor, que és un pesao,
sí.
Perquè tenim ja tots entesos que és molt bo, que sap agafar bons guions,
sí.
Que sap aglutinar una quantitat ingent de persones que són fans de les seves obres, però què passa? Amb Oppenheimer ja ha arribat un punt que aquest tio és massa pesat.
Jo
ja el tutejo...
He de reconèixer que a mi, en Christopher...
El bo d'en Chris...
En bo d'en Chris, Chris Nolan, pels amics, se'm va fer una mica pesat.
És que... Amb
ojo, que la peli és molt bona... I jo crec que es necessita tot aquest context per entendre el que ell vol explicar
pot
i com
ser.
Ho vol explicar.
Pot ser.
Però se'm va fer pesat.
Però té una manera, a vegades, d'explicar les seves obres com aquella gent que és massa fanàtica de lo seu i si no ho veus com ell ho veu, ets sec?
Sí.
Aquest és el problema per mi. Perquè ell va rodar la pel·lícula amb IMAX, que l'havies de veure en una espècie de pantalla on tenien només el Dolby Atmos Surround 7.0, que en el món hi ha 5 cinemes que es pot veure com ell la va rodar, que dius, potser ets una mica pesat, faraónico,
sí,
prou, no tothom es pot permetre això, i ara que Oppenheimer ja surt en format físic i arriba a les plataformes, ell ha sortit a fer un discurs que podria ser el discurs de Clint Eastwood abans de morir, que és el de... odio les plataformes, la gent no ha de veure així les pel·lícules, jo entenc que haig de passar per l'aro de que ara la gent se'n va al seu saló a veure les pel·lícules i no una sala de cinema, que és el que hauríeu de fer, o sigui, aquest paternalisme. Si la veieu a casa, no la mireu per plataformes, perquè ho perdreu tot, compreu-vos el Blu-ray amb 5.1...
Vale, i una tele de...
Clar, sí. Aquí està la cosa, llavors... Per mi el punt és, si t'arriben directors de cinema com ell, que acaben competint, entre cometes, amb aquesta onada que tenim ara del blockbuster d'autor, Villeneuve, Tarantino, ell mateix, tot aquest fenomen, molt tios, també, és l'únic que no ha entès les dinàmiques del present. És a dir, tu a Villeneuve no l'escoltaràs mai carregar contra la gent perquè Dune la veuen a HBO Max.
No, correcte, estic molt
d'acord. Ell aplaudiria moltíssim que la veiessin a la sala de cinema perquè té un so i un àudio impecable, a part de la banda sonora de Hans Zimmer, però entén que no està a l'horno pa bollos i que molta gent, moltes famílies, tampoc poden pagar cinema cada setmana, ni anar-hi cada tres dies, ni veure-la en sales que són de Sunset Boulevard, doncs té un punt de realisme. Què passa? Amb tios com Christopher Nolan estem magnificant personatges que no estan al mateix pla que la seva audiència. I això és un perill. Perquè el que arribarà després, què serà? Que t'hem de veure la peli només en sales d'IMAX i tenir un IMAX a casa i veure'l només com tu vols i t'enfadaràs i et convertiràs en Ridley Scott i el dirà a la gent que són idiotes perquè veu pel·lícules al mòbil?
Clar. Christopher Nolan s'està James Cameronitzant?
Sí, el problema és que ja li agradaria haver facturat com James Cameron i haver guanyat el que va guanyar James Cameron en aquell període tan curt de temps. I això és així. I ens agradi o no, Christopher Nolan, eres britànico, a Hollywood no t'acceptaran igual que en Cameron. I no tens els mateixos padrins, ni tens els mateixos amics, ni productors, ni directors, és el que hi
ha. Anem al que no miris?
Per favor.
El que no miris, perquè ens entenguin, és ara.
La banda sonora.
Epa! La Caza a l'Octubre Rojo és això. És que és la meva pel·lícula preferida.
Ah, sí?
O no?
Sí. Dos anys.
T'ho he dit en dos segons, crec, aquesta.
No,
eh?
Sí, dos anys. Mira, és que... Bueno,
hòstia...
Estic trencat, eh?
Sayushni Roshimi, Respublics Babones.
Estic trencat, eh?
No, em sé fins i tot la...
Puja-la, no vull escoltar el Joan. Segurament el millor britànic fent de soviètic de la història del cinema.
Sí.
Sean Connery?
Sí.
Fa perfecte.
Ho fa ideal.
I clava?
Fa molt bé.
Sí que hi ha el punt. No sé si l'has vist en versió original, si és la teva versió.
T'ha fet tanta... No, explotem aquest moment.
Sí?
T'ha fet tanta rabieta.
Moltíssima. Però moltíssima. Perquè dic, vale, posem una banda sonora mig soviètica, saps? Sí, allò de dir, hi haurà un gran ventall de pel·lícules. Sonen dos segons i és aquesta. És que s'està complicant la cosa, eh? Però mira, estic fent filtre. Estic fent filtre.
Mira, que comença la part bona.
Jo te l'han tret.
Sí, l'has deixat. Mira. Una mica Putin, això, eh?
Però estaria maco recrear com tu i jo som el Sean Connery i l'ajudant que surt allà a la coberta al principi.
Sí.
Jo sóc el que ve a dir-te alguna cosa, saps? El pesado. I tu, en plan, deixa'm tranquil.
Estic mirant tot el paratge de gel.
Manejando.
Veus que no hi ha res?
Sí.
Doncs estic mirant-ho.
Que maco, eh?
El res.
Que maco, eh?
És preciós.
Ho podríem recrear un dia.
Vinga.
Hauríem de fer TikToks, tu i jo, al final.
No, és una pel·lícula magnífica, deixa'm-ho dir.
És molt bona.
I l'he vist 50.000 vegades.
I crec que va ser aquella petita època, allò, bèl·lic... que s'explotava al final de la Unió Soviètica, que Hollywood llavors va dir, aquí ens destapem i deixem les coses d'espies i entrem més a la cosa militar moderna.
Exacte.
I es va funcionar molt.
De fet, és quan Alec Baldwin era més actor que pistoler.
Sí. Sí. Passa res. Passa res.
Se m'ha escapat.
Te l'aguantaré jo, eh?
Se m'ha escapat. Se m'ha escapat.
Estoicament.
I...
Segueix, sí.
No, és que...
Surt del jardí.
Alec, no, Baldwin, a mi no...
No et va agradar mai?
No. Mai m'ha acabat de convèncer.
M'agrada molt, però m'agrada molt... Aquí estem entrant en una altra branca...
Aquí està bé, aquesta pel·lícula està bé.
Absoluta, que és Alec Baldwin fent de marit de moltes de les grans actrius...
Sí, senyor.
De Hollywood.
Sí, senyor.
I ho fa molt bé. Però aquesta cara que té com de classe benestant, classe mitja alta...
Classe sobrada.
Sí. Que podria ser haver estat perfectament un secundari de moltes de les pel·lícules de Woody Allen. Saps aquesta cara, aquest rictus, aquests morritos que sempre posa... Que és de les poques persones que posen morritos amb cara de resting face, és a dir, cara normal, i no li queda malament.
Que trobo que per això Woody Allen ha agafat alguna vegada Jude Law.
Sí. Suposo per no tenir disponible el Baldwin.
Per no tenir
estaria fent alguna comèdia romàntica.
Estaria disparant.
Sí. No, però és que...
Segona, eh?
Intento ajudar-te. Deixes ajudar. Deu a les estrenes, per favor.
Hi ha gent que no sabrà, eh, de què estem parlant.
Sí, millor que no.
Però millor que
estrenes.
No. Es un honor para mí presentaros al creador de los Juegos del Hambre, el decano Casca Highbottom.
Os he reunido a todos con motivo de la décima ceremonia de la cosecha.
Però una cosa, pesats.
Sí,
no s'havia acabat, això, ja.
No s'havia acabat.
Jo pensava Hollywood, que sí. Ui!
Hollywood és perfecte per agafar la gallina dels ous d'or i quan l'has exprimit al màxim, fer alguna mena d'encanteri i que revisqui la gallina i intentar treure-li algun altre ou.
És que ara he dit ui, perquè quan he dit pesats, encara no s'ha acabat això, algú s'ha exaltat.
Vale.
Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Bon dia.
Una mica pesats amb això de los Juegos del Hambre.
No. Estic molt en desacord amb el que dius.
Però no s'havia acabat, això ja.
Sí, però que continuï, no?
Exacte. Hi havia una cosa que era l'època aquella 2010, que va funcionar molt, les sagues aquestes juvenils, de distopies...
Aquell senyor amb nom de...
A veure què diràs.
De Falafel.
Què?
Falafel.
Home, tu diria un pit aquí, no?
Ah, el Pita Melarc. Noi. Molt malament, avui.
Joan,
teníem El Corredor del Laberinto, Divergente, Los Juegos de l'Hambre, tot això funcionava.
Sí.
Què va passar? Va explotar tant que va morir rapidíssim. Mm. Tant les sagues literàries com les pel·lícules. Però la Susan Collins, que és la creadora de Los Juegos de l'Hambre, al cap d'un temps va voler rescatar la saga i se'n va anar temps enrere. Aquestes són les coses que funcionen, fer prequeles, no seqüeles.
Això és abans, eh?
Exacte.
Val.
Llavors, fa uns 5 anys va fer... una nova saga de llibres en el marc de Los Juegos de l'Hambre, en el qual t'explicava els orígens dels Jocs de la Fam, de com havia hagut el desastre nuclear aquell, com havien arribat a aquella situació. I ara arriba aquesta pel·lícula, que el nom és estranyíssim. Balada de pájaros, cantores y serpientes.
Ideal.
Que dius, ve a veure, això sembla una fàbula del Hobbit.
A favor del nom, també, o no?
No gaire, no m'agrada massa.
Però anirem a veure això, eh?
Sí, tant.
La trama.
Ai.
Calma. Tothom,
calma, eh?
Tothom que s'esperi el mateix que la saga original no s'ho trobarà en el mateix context. Perquè hi han Jocs de la Fam, sí, però no és la mateixa màgia, entre cometes, que en aquelles tres primeres pel·lícules...
Màgia és espectacularitat.
Exacte, i sobretot el fet de com anar-te sorprenent, de t'expliquen els jocs, què passa, t'ho van seguint quasi minut a minut... Mm-hmm. Aquí és més el context de... no sé si us en recordeu del personatge, el Donald Sutherland, que era el president Snow, que era com el malvat de la saga. Aquí és quan ell és adolescent jove...
S'està fent molt això.
I era una persona, més o menys... normal. Un fill de la guerra, de tota l'apocalipsis que hi havia hagut, etc. I llavors és el desè any que es fan els Jocs de la Fam.
Vale.
Que és una cosa com més precària, molt més sanguinària, molt més seca i podrida.
Sí?
Sí, no hi ha aquesta espectacularitat de televisió, que és una mica la crítica, entre cometes, de la societat moderna.
Uh-huh.
Llavors aquí hi ha més una història d'amor i la caiguda en desgràcia de l'Snow.
Vale.
Què hi ha de component bo? Els actors que surten, no està gens malament. També surt Rachel Zegler com a coprotagonista, que no se'n recordi, la seva primera pel·lícula és la nova versió de West Side Story.
Val, sí.
És la Maria, i aquesta funciona.
Compte, eh?
Sí, és bastant bona. I
bastant bona, eh?
Bastant bona en aquesta pel·lícula.
Ets un sobrat.
En aquesta pel·lícula. És que no puc dir res.
Va,
no t'agrada la meva crítica? Però tu fas la teva crítica de teatre i jo, no, així. Té molt bo. Va. En aquesta... es podria haver explotat molt més el component polític i es decideix fer una cosa molt més juvenil. Que un cop has passat ja les tres pel·lícules anteriors i tot el teu públic es va enamorar d'aquelles pel·lícules ja té una edat, tornar enrere com si tinguéssim tots 13 anys i estiguéssim entrant a primer de l'ESO, perd.
Sí.
Si tu vols anar a buscar nou públic, no té sentit perquè s'han hagut de veure les altres pel·lícules. I si tu busques els de 14 a 15 anys, com s'han hagut de veure les pel·lis? Quan tenien 10, no eren les seves. Llavors queda una mica descontextualitzat. La pel·lícula no és dolenta, és entretinguda, però no és segurament el que tothom esperava de... Oh, tornarem allà, al Joc de la Fam, tornarà a sortir la Candice, tot això. No funciona així.
Què t'esperaves, Núria?
No, no ho sé, realment, no hi havia pensat, eh? No, he vist que criticaves
els
jocs de la fam i no, m'indignar perquè a mi em va agradar.
Ara, aquella època et va agradar...
No, clar, a mi em va agradar.
Sí, però si dius que ara aquesta nova etapa no està al nivell del que hem vist, doncs sincerament crec que no m'agradarà.
Com a fanàtica, que t'haguessis esperat més una seqüela, és a dir, que hagués passat després que no anar-te enrere. Aquest és el problema.
Totalment.
Val. Llavors, anar-te'n enrere és en plan, vale, assegurem el tiro, però t'estàs fent un públic molt, 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 molt de nínxol.
Tu creus que darrere aquesta, de la creadora d'aquesta distopia que Murro muntetzaves molt i deies, a Bullshit, la història... Sí. No, aquesta senyora ha vist el que ha fet J.K. Rowling.
Diners.
I ha dit, escolta...
Diners, però a Mansalva.
Però es nota llavors que és xiclet?
Hi ha un punt de xiclet perquè el paraigües gran és els jocs de la fam, i si tu no t'estan donant allò, doncs o el contingut és de qualitat, anar-te'n cap al costat, és a dir, fer un paral·lel, els orígens, no sé què, tornem un personatge malvat i veiem com era la seva caiguda en desgràcia.
Una mica Harry Potter, que torna al passat també...
Sí, si no funciona, però per exemple, J.K. Rowling, quan va fer el guió de teatre de l'obra posterior que mai s'ha dut al cine i mai es dura al cinema...
No?
No. Té la seva gràcia perquè dones un contingut de qualitat del després.
Clar.
Però ho fas en un altre format. I la gent no té la pretensió de que torni a sortir el Daniel Radcliffe, que torni a sortir el Robert Greene, la Emma Watson... No sé. No, allò ja ha funcionat. Si tu tornes a estirar-ho, és molt difícil. Llavors podrien haver fet, per exemple, una sèrie dels Jocs de la Fam.
Oh!
Com faran amb Harry Potter. La gent que s'està posant les mans al cap... Harry Potter és un personatge literari. Si es van fent adaptacions, no passarà res. I d'aquí 50 anys, quan es torni a fer Harry Potter, nosaltres, que serem uns viejos pedorretes, i diem, no, que surti el Daniel Radcliffe.
Això tu, eh?
Però hi haurà molta gent que dirà, no, la bona és l'original, funcionarà igual. Per què? Perquè el contingut és bo. Ja està.
Molt bé. Ets bo, eh? Parlant de cinema.
Sí,
domines.
M'agrada els...
Domines.
Però ve controlar només, eh?
Sí.
Clar. No, vinga, fins ara, eh?
Boba, gràcies.
Adéu, gràcies.
Va, 9 minuts i arribem a les 12. Anem a la segona.
Som-hi.
Being a stuntman is the best job in the world. You're constantly being tested, just risking it all. I used to fly. Nothing's like it, man.
Què és això?
És un documental
superinteressant
que es va estrenar dimarts i crec que no està tenint el rebombori que es mereix, perquè moltes vegades quan es fan documentals sobre obres que han tingut molt èxit, ara per exemple estàvem parlant dels Jocs de la Fam, no? Però sobre Harry Potter, per exemple, que es va fer el reencuentro, va ser dolentíssim allò, que no s'ho aguantava ningú, però que es fan Com se rodó,
gràcies.
El mundo mágico...
Jo vaig veure i molta gent li va agradar, eh? Però
t'agrada perquè la nostàlgia només t'hi posen una mica de virutilles de xocolata i te la menges, però no hi havia ni tothom que hi havia d'haver-hi, ni es va parlar del que s'havia de parlar, i no estava ni jo.
Hi va haver enamoraments durant el rodatge? Hòstia,
Oc.
De veritat.
Cai, a mi què m'importa, si tenien 13 anys. No funciona. Aquest documental, HBO... Ja es pot veure, es diu David Holmes, el chico que sobrevivió.
Val.
Sobre qui tracta? David Holmes va ser el doble d'acció de Daniel Radcliffe pràcticament totes les pel·lícules de Harry Potter, fins que a la sisena té un accident i es queda paralític.
Uau.
Un accident al rodatge.
Tenien idea d'això.
De la pel·lícula.
Uau.
Llavors, ell havia establert una relació boníssima amb Daniel Radcliffe i amb molts dels actors, i sobretot els productors i els operadors de càmera, amb qui va estar treballant moltíssimes accions i plans de les pel·lícules. Mm. Moltes de les coses que veieu és ell, des de la Pedra Filosofal fins la cinquena, sisena.
Mm-hmm.
Llavors, quan té l'accident... ell era un superatleta que se'l fitxa per això, perquè tenia unes capacitats boníssimes a una edat molt, molt, molt petita. Quan li passa això, Daniel Radcliffe i l'equip li donen moltíssim suport, però clar, ell ja no pot fer absolutament res. Clar, la seva vida completament es trastoca, es va trencar també part del coll i va haver de tornar a aprendre a parlar, a moure certes parts dels braços. No està tetraplègic, està paralític.
Uh-huh.
Però la seva vida, evidentment, va canviar completament.
Que bèstia.
Llavors, el que t'expliquen aquí és a través de molts dels protagonistes del rodatge i el mateix Daniel Radcliffe, la seva història, moments durant el rodatge i la seva vida posterior. I com ell no perd l'esperança i gràcies a l'obra de Harry Potter i tot aquest punt de la màgia juvenil i ell havia estat part d'aquest món, l'ajuda a sobreviure i el Radcliffe també li atorga el punt d'ell també és el nen que va sobreviure. Perquè sobreviu a un moment absolutament tràgic i el Holmes, que participa, evidentment, al documental en primera persona sí. I surt explicant moltes de les, dels seus episodis tan nefastos com els més alegres, ell està molt agraït a tot el que el van ajudar, però també fa un missatge d'esperança a tothom que estigui en una situació tan negra, igual o pitjor que ell. Perquè al final, si no li queda el punt de màgia, que és una mica el mantra Harry Potter, no et diré ridícul, però més naïf, també hi ha un punt de lluita i de voler superar la situació. Llavors, és molt maco perquè ell i el Radcliffe comparteixen moments en aquest documental on passegen i parlen i s'expliquen històries i Radcliffe és un dels actors més famosos del planeta, no amb la rellevància cinematogràfica, sinó per la seva cara i qui és. I és un tio tan humil, però tan humil, molt, i t'ensenyen moltes fotografies de fores de rodatges, de moments en què ells anava a veure'l, anava a l'hospital, anava a la recuperació, feien, com es diu això, campanyes de recaudació de fons per la seva associació.
L'està ajudant, vaja.
Exacte. Llavors, és una mica, no l'últim homenatge, però el gran homenatge que es mereixia algú com ell, que va tocar tant des de dins l'equip de producció de la saga més famosa de la història del cinema.
Hòstia, és una pena, i espero que aquest documental ho canviï, que des de fora del cinema no sapiguem històries com aquesta.
Sí, i sobretot passa molt en grans sagues que volen mantenir una imatge impecable d'absolutament tot, però alguns detalls, per exemple, la retrobada del que estàvem parlant abans, que és una mica dolenta, el reencuentro, sí que hi ha punts macos que es podrien haver explotat més, com l'Emma Watson dient que es va plantejar deixar la saga de pel·lícules, i, per exemple, el Rupert Green posterior a Harry Potter no ha fet res de rellevància perquè tampoc li interessa tant i està molt cansat de l'exposició.
Sí?
Sí, i eren una mica joguines trencades. No tant per com els va tractar el Warner ni la producció, sinó sortit... perquè van ser molt explotats.
Cap d'ells ha sortit tot alterat que podia haver arribat a sortir, eh?
Jo crec que va haver-hi un punt que Rupert Green...
Sí?
Sí, sí, va tocar a fons. Molta gent no sap que té dona i fill. I que ell no li interessa. Va aparèixer un videoclip d'Ed Sheeran i després, al cap d'un temps, va començar a sortir a sèries, papers més secundaris, va tornar a intentar-ho, però...
Jo no sé si el tornarem a veure, no?
Segurament, però... Sí? És que només cobren royalties de Harry Potter t'importa tot bastant poc.
Ja, clar, aquesta gent t'havia
solucionat, bastant poc,
eh?
I més ara amb el nou contracte de Hollywood per les reproduccions a plataformes.
Imagina't.
És que amb HBO et fas d'or. Però amb Daniel Radcliffe sí que va haver-hi un període de transició de què fa Harry Potter sent policia, què fa Harry Potter sent protagonista d'una comèdia romàntica...
Tu saps que quan van sortir els primers Harry Potters...
De llibre o de pel·lis?
De pel·li. Jo vaig haver de signar autògrafs de nens petits.
Però te semblaves massa, no?
Me semblava una miqueta, sí. A sobre duia ulleres rodones...
És que hi ha un documental aquí, els no Harry Potters.
Els no Harry Potters.
De quantes coses han hagut de fer...
No m'havien vingut pares, dient-me, perdona.
I tu sí.
És que el meu fill...
Daniel Radcliffe parla català.
Sí. No. Dient-me, perdona, és que el meu fill es pensa que...
Ja.
Faries el favor de fer...
És que és això, és que és...
I fer una mica el paperina, si volia fer això.
Segurament, perquè no té la rellevància cinematogràfica, però és l'actor més dels més coneguts del planeta.
Sí.
De carrer,
Sí, perquè ara em poses... Estava pensant, en algun actor o actriu que hagin començat també de nens, però, clar, és que molt poc ha arribat a bon port.
Leonardo.
Però
les pel·lícules que ell fa quan és petit no tenen tant impacte com Harry Potter.
No, comença
que
amb Diari d'un rebel, igual.
Per això, però és molt difícil.
Clar, després tenim el Loco de la Colina.
Tenim el Butterfield, el que ha fet Sex Education, que aquest va començar molt petit, va fer moltes pel·lis, és molt conegut, però no tens l'impacte, no ets Harry Potter.
No tens l'impacte.
Clar, és que és molt bèstia.
Jo crec que l'únic impacte, més o menys, que podria haver sortit de la mateixa manera, però es va tarar, va ser Macaulay Culkin.
Sí. I potser... Sí.
I acaba com acaba.
Robert Pattinson,
més,
Robert Pattinson podria haver entrat.
Ah, mira.
Però Robert Pattinson surt a la quarta de Harry Potter,
sí, senyor,
fent de Cedric.
Sí, senyor.
Després fa Crepúsculo i allà podria haver explotat.
Correcte.
I fins i tot Zac Efron amb High School Musical. Perquè després va tenir molta rellevància i tots els papers que fa, però...
També.
En parlarem més, eh?
Que ens quedava l'efemèride.
Bueno, te la faig en dos minuts perquè segurament sí? No la recordaves.
Tira, 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 tira.
Vint anys fa,
sí,
de l'estrena de...
Això?
Master and Commander.
20 anys?
20 anyazos.
És que no em portis més efemèrides. Em destrosses la vida.
20 anyazos. Master and Commander.
I la veus ara i dius, hòstia, que ben feta.
Ah. Compte, 10 nominacions als Oscars. Jo crec que és de les megaproduccions de principis del segle XX més infravalorades dels nostres dies, eh?
Víctor, la setmana que ve no m'ho posis més difícil a la banda sonora?
Sí.
No m'ho posis més difícil.
Joan Pau.
Que està bé. Gràcies, eh?
Adéu.
Apa, adiós.